Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La llei de la dependència i encara hi ha una llista d'espera de prop d'un any. A la ciutat, prop de 6.500 sabadellencs reben l'ajuda, mentre que 1.500 estan a l'espera de la valoració necessària per optar-hi. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, lamenta que la normativa no compta amb els recursos necessaris per donar servei a tots els dependents. Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí.
Realment, aquest sistema no es correcta, no es el desechable. Yo no desecho que la administración pública para establecer un grado de dependencia tarde y lo que está tardando. Y puedo entender que no haya recursos, lo puedo entender, pero hemos de exigir aquests recursos, porque es indigna lo que vivim y lo que viven molts veïns y veïnes de la nostra ciutat i del país en sé, en matèria d'espera.
Ara mateix 800 sabadellencs estan a l'espera d'aconseguir una plaça en una residència pública o concertada.
L'entitat cultural Rialla es vol deixar la sala Miguel Hernández.
L'associació que organitza espectacles per a públic familiar assenyala que l'equipament de la Raureda li ha quedat petit. Tot i això, encara no s'ha posat a treballar per buscar una nova ubicació. L'únic que té clar és que no vol abandonar Sabadell.
En esports, l'arribada d'Antonio Hidalgo al centre d'esports Sabadell ha beneficiat Manuel Gato.
L'atacant ha passat de ser suplent en el partit de Badalona a ser titular en la victòria contra Lleida. La seva bona actuació el consolida de cara a futures cites. La següent serà aquest dissabte a les 5 de la tarda contra l'Hèrcules.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat lleugerament per sobre de les mitjanes d'ahir, però què hem d'esperar per les pròximes hores? Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Creixen nuvolades a punts de muntanya que amb el pas de les hores podran portar algun ruixat feble al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la resta predominarà el cel poc o mig ennuvolat. Pel que fa demà, la jornada serà estable amb predomini del cel serè o poc ennuvolat al matí. Si bé hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral. A la tarda augmentaran els núvols alts i mitjans i el cel quedarà poc o mig ennuvolat, sobretot al vespre. La temperatura serà semblant i es mourà entre 17 i 22 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora trobem retencions a la C58 al seu pas per Sabadell, 3 quilòmetres concretament per anar cap a Barcelona i 2 quilòmetres més a Montcada també per anar cap a la ciutat comtal. Si mirem ja a la capital catalana, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i aturades a la ronda litoral entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem parlant de dades socials. Prop de 6.500 sabadellencs reben alguna prestació de dependència, però pràcticament 1.600 es troben en procés de valoració, una espera que es pot arribar a allargar fins a 10 mesos. Aquestes dades cal sumar-hi als 741 sabadellencs que es troben en procés de revisió del grau de dependència i els més de 1.200 que han desistit de signar un acord. Són les dades que deixa la llei de la dependència a la ciutat 12 anys després d'entrar en vigor. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, lamenta que la llei de la dependència no està dotada de recursos. De fet, el govern espanyol hauria incomplert el pagament compromès de 500 milions d'euros per abordar-la a Catalunya. Una situació que es tradueix en situacions inadmissibles, segons admet Fernández en declaracions al programa Al Matí.
Donant-se situacions que són, com a societat, no s'han de, són censurables. Gent que mor, que han mort, i que no li ha arribat el reconeixement de la dependència. Famílies que pateixen aquesta situació de tenir un dependent a casa, evidentment, i no ho discutiré, perquè això és el que fan els polítics en campanya, de qui és més o menys la responsabilitat. No, és responsabilitat de tots. Aquí alguna cosa no estem fent bé, perquè no és assumible que sigui així.
Ara mateix, més de 3.000 famílies de la ciutat fan front a la seva situació de dependència amb un cuidador, malgrat que sovint han d'esperar fins a 18 mesos per poder rebre la prestació pertinent. A més, hi ha 800 sabadellencs en llista d'espera per accedir a una plaça de residència pública o concertada. Per als que opten pel servei d'atenció domiciliària, ara mateix no hi ha llista d'espera, però des d'UGT denuncien que les condicions de la plantilla són molt precàries. Laura Manzaneda és responsable de la UGT del sector de la dependència al Vallès Occidental.
Bon dia. no ho traurà sempre, ho traurà els treballadors. Per què? Perquè es va fer una aposta molt minsa econòmicament amb el plec de condicions. Va sortir una dotació econòmica molt, molt pobra, molt, molt per baix. Llavors, clar, hem de treure cèntims d'algun lloc i traiem sempre cèntims de la gent que treballa, dels professionals que estan dia a dia treballant amb la gent gran del nostre, de la nostra ciutat.
Manzaneda assenyala que els contractes són a 20 hores setmanals amb sous de 500 euros al mes. Un sou, diu, que és insuficient tenint en compte que més de la meitat de la plantilla són dones de família monoparental.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els bombers de Sabadell busquen nou quarter general. Les instal·lacions actuals ubicades a la carretera de Barcelona han quedat petites i la direcció del cos està en converses amb l'Ajuntament per buscar un nou emplaçament. Un espai que, això sí, ha d'estar ben comunicat. Aquest serà un dels cavalls de batalla del nou cap del Parc de Bombers de Sabadell, Martín Sanabria, que ha passat avui pel programa al matí de Ràdio Sabadell.
Sanabria assenyala que les instal·lacions actuals no responen a les necessitats del cos amb un pati molt petit i que no permet fer pràctiques que han de fer els bombers. Una realitat que fa impossible mantenir el cos d'emergència a les instal·lacions actuals de la carretera de Barcelona i que obliga a buscar una nova ubicació que ha d'estar molt ben comunicada. Martín Sanabria.
La veritat és que està molt bé i per aquí estaria molt bé. És una zona molt, molt ben comunicada. Tenim les autopistes al costat, les entrades i sortides. Tenim unes vies amples per desplaçar-te per tot Sabadell. Seria un lloc molt bo. A prop d'aquí estem molt, molt al centre. Podem anar cap al nord, cap al sud i cap al centre. Està tot molt a prop i és un lloc molt ideal. Diferent seria si estiguessin en una altra part de Sabadell, que el desplaçament d'un cantó a l'altre seria més complicat. Aquí estaria molt bé.
A la realitat física de l'espai s'hi suma les mancances de personal que fan que Sabadell sempre estigui per sota de la xifra de 8 agents que marquen els mínims establerts per interior. Però també un material que no ha estat renovat i que és del tot obsolet. A nivell de material, un dels aspectes que cal renovar són els vehicles. Sanabria explica que els cotxes actuals tenen una mitjana de 15 anys i passen per moltes reparacions al llarg de l'any.
Durant l'any 2018, els bombers de Sabadell han fet 3.200 sortides, cosa que suposa una mitjana de 9 actuacions diàries.
Un 35% de les sortides corresponen a incendis urbans, mentre que el 21% restant són el que els bombers consideren sortides tècniques, que són, doncs, atencions als ciutadans que sovint truquen al cos sabadellenc buscant solucions inventives.
Sempre que diuen tens idees de bomber, no? Les idees de bomber sempre m'imagino que ve per això, no? Perquè dius, hòstia, què hem de fer aquí? Què farem? No sé què, truquem als bombers que alguna cosa se l'ha acudat per fer. I realment ho fem així. Sempre tenim algú que li dona la volta a la cosa, mira, això ho podem solucionar així. Sempre solucionar problemes per la gent. És a dir, nosaltres sempre que ens truquen és perquè algú li falta, té alguna mancança o li falta qualsevol cosa.
Un 19% de les atencions estaven relacionades amb els salvaments i un 13% amb la mobilitat.
Tot plegat en un context d'increment de feina per part dels bombers entre l'any 2013 i el 2018. El volum de sortides que fa el cos sabadellenc s'ha incrementat en 700, una realitat que ha coincidit amb el gruix de les retallades. I parlem ara d'una altra entitat que també vol canviar de seu. Es tracta d'entitat Rialles, que organitza espectacles per a públic familiar. Ho ha confirmat. La sala Miguel Hernández li ha quedat petita. Ràdio Sabadell us avançava aquest migdia arran de diverses declaracions recents de l'alcaldable socialista Marta Ferrés. Rialles assegura, però, també que no se'n va de Sabadell, que es queda a la ciutat i que, pel que fa a la nova ubicació, el més calent és a l'Aigüera. Convida el nou govern local, això sí, a seure's per debatre com poden créixer.
La directora de la sala Miguel Hernández, Eulàlia Rivera, explica que davant la proximitat de les eleccions municipals, l'entitat es reuneix aquests dies amb totes les formacions polítiques locals i que els fa saber a totes que, considerant el seu pla de creixement, la sala els ha quedat petita. L'entitat està contenta de ser al nord i no es vol moure de Sabadell, però li falta espai. Eulàlia Rivera.
I és veritat que hem verbalitzat, doncs, que la sala té un, en aquest moment, un problema d'espai físic, no?, per créixer, doncs, perquè és un auditori amb un vestíbul petit, no? I que per poder créixer cap on nosaltres creiem que hem d'anar creixent, ens agradaria créixer, cap on ens agradaria anar, pues, ens agradaria tenir un espai més gran del que tenim avui per poder enquivir-hi les activitats i les feines que nosaltres volem fer.
El problema de la manca d'espai de la sala, explica Rivera, s'ha resolt fins ara, sobretot per al festival El Més Petit de Tots, amb l'Estruc, també amb les biblioteques i les escoles bressol que n'acullen algunes activitats. No hi ha, però, per ara, remarca, cap ubicació alternativa a les actuals instal·lacions de la Ronda de la Raureda, si bé està convençuda que, com sempre ha passat, diu, l'Ajuntament trobarà una solució a l'estrató amb què treballen. La sala és i continuarà sent, subratlla, un projecte sabadellenc.
El projecte seguirà a la ciutat, sense cap mena de dubte, perquè ja és la nostra voluntat i estic segura que governi qui governi trobarem les complicitats que sempre hem trobat amb el nostre ajuntament per tirar endavant el projecte.
Situada a la Ronda de la Raureda, la Sala Miguel Hernández és un centre dedicat a la producció, creació i difusió del teatre infantil i juvenil. Té un aforament de més de 300 localitats i funciona des del 2006.
Notícies vespre.
L'Ajuntament atribueix a un malentès la suspensió de la Fira Consum Alimentari de quilòmetre zero. Així ho ha apuntat avui aquesta emissora el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, que ha volgut donar per tancada la polèmica generada arran de la suspensió de la Fira. El certamen s'havia de fer diumenge al passeig, però es va suspendre el dia abans per falta del permís de l'Ajuntament.
Guerrero justifica que l'administració no va facilitar el permís perquè l'entitat no va lliurar la documentació necessària. Tot i això, el regidor assenyala una responsabilitat compartida en aquest procés burocràtic.
Tu ja saps el que has presentat i no has presentat. Per tant, no cal que vinguis jo a dir-te si et falta un document o no. Tu sabràs si m'has presentat perquè des del principi que han sabut quina documentació que havien de presentar. I et dic, segurament no ha estat que els departaments responsables no els han anat a darrere prou recordant-nos que si no lliuraven la documentació no tindrien permís per fer la fira. Per tant, jo distribuiria les culpes entre les dues bandes i el que hem de procurar sobretot és que no torni a passar i que puguin fer la fira ara aquest cop sí ben feta.
Miquel Serra, membre de la comissió Consum Kilòmetre Zero Sabadell, lamenta la falta de comunicació de l'Ajuntament i apunta la possibilitat de demanar responsabilitats.
Hem quedat molt astorats i molt decebuts. Hem intentat fins l'últim moment fer tot el possible perquè es portés a terme, però no ha sigut possible. Mala sort per la gent que hi ha lluitat, que hi ha treballat molt, per tota la gent que ja està convocada. No sé si arribarà un punt que millor potser demanarem alguna responsabilitat. No ho sé, necessitem tenir exactament què és el que no teníem o no complíem.
Malgrat tot, Serra es mostra optimista i confia que podran reprogramar la Fira Consum Alimentari Kilòmetre Zero de cara a la primera quinzena de juny.
Sabadell acollirà a final de mes la Menstrual, la festa més gran del col·lectiu LGTBI al Vallès Occidental. Aquesta celebració organitzada conjuntament entre la Reina Pícara, Joves de Terrassa i Cal Enredos posa el seu focus en la visibilització de les dones lesbianes i feministes. Això sí, sense excloure ningú de la seva festa.
El col·lectiu LGTBI denuncia una manca d'espais per sortir de festa a la comarca. És per això que han creat la Menstrual, una vetllada que reivindica la pluma i el petardeo, segons els organitzadors. A Sabadell, la Menstrual se celebrarà el dissabte 27 d'abril al Bar Balbó, al centre de la ciutat. Una festa que estarà centrada en visibilitzar les dones lesbianes, un col·lectiu que està encara en un segon terme dins del món LGTBI. Víctor Gascón és organitzador de la Menstrual.
Fa falta una mica més d'empenta, no? No només des de les nostres associacions i les tendes i les entitats amigues, sinó des del govern, des de la societat i la visibilització, i la normalització, que és el més important, no?
Tot i això, des de l'organització remarquen que la festa està oberta a tothom. La Menstrual ha comptat amb la col·laboració de Cal Enredos i també de la botiga La Reina Pícara, que sortejarà entre tots els participants un lot de joguines sexuals. A la festa també es podrà gaudir de les actuacions burlesques de l'artista Lilith i de la música de la DJ Montse Falk. Com comentàvem, la Menstrual arriba a Sabadell el dissabte 27 d'abril, d'11 de la nit a 4 de la matinada, al Bar Balboa.
Més notícies del dia. Comencem parlant de successos. Atropellament mortal a l'estació Sabadell Nord de Renfe. Un menor de 17 anys ha perdut la vida aquest matí quan ha caigut a les vies per causes que encara es desconeixen.
Segons ha confirmat Renfe a Ràdio Sabadell, un grup de joves era a la zona de vies a l'estació Sabadell Nord quan un d'ells ha caigut i un tren l'ha atropellat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes del succés que ha obligat a tallar la circulació de trens en els dos sentits de la xarxa entre 11:15 i 12:00 del migdia. L'incident ha provocat retards de més de mitja hora durant bona part del matí, ja que els combois no han circulat entre Sabadell Sud i Terrassa fins que no s'ha pogut retirar el cadàver de les vies.
El conductor d'una moto entra en parada cardiorrespiratòria després de patir un accident a la carretera 1413A en direcció a Sant Quirze.
Segons testimonis presencials, l'home de 65 anys va perdre el control del seu vehicle ahir al vespre i va caure a la calçada. Fruit del sinistre, va patir una aturada cardiorrespiratòria. Agents de la Policia Municipal de Sabadell van realitzar un massatge cardíac i la connexió amb un desfibril·lador. Una ambulància del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, va traslladar la víctima fins al Taulí amb pronòstic reservat, tot i superar l'aturada cardiorrespiratòria.
En política, Laura Casado serà la número 2 a la llista de Ciutadans a les eleccions municipals.
Casado, nascuda a Sabadell, és actualment adjunta autonòmica de la Secretaria de Joventut de Ciutadans a Catalunya. Actualment, la número 2, Adriana Hernández, està cursant un postgrau de Cultura de Pau i ha participat en associacions constitucionalistes, defensant la llibertat d'expressió en universitats com l'Autònoma de Barcelona.
I Esquerra Republicana lliura aquest vespre els 15ens Premis Valors Republicans.
Enguany les distincions recauen en els sabadellencs Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. Tots dos estan sent jutjats al Tribunal Suprem acusats de sedició i rebel·lió per l'1 d'octubre. El lliurament del reconeixement serà a 8:15 del vespre, de seguida a la plaça del Doctor Robert.
Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fató del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Ha arribat el moment. La Final Four es decideix a Can Llong.
Volem la cinquena.
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 I nosaltres ho viurem en directe a Ràdio Sabadell. Divendres, a partir de la 1 del migdia, semifinals de l'Eurolliga. Plebiscito Padova, Astralpool, Club Natació Sabadell.
Hola, sóc el David Palma, l'entrenador de l'Astralpool Sabadell. Et recomano seguir la Final Four a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. Avui, amb motiu comiat a la lluitadora antifeixista Neus Català, amb una crida a preservar-ne la memòria.
Català va morir dissabte als 103 anys. 400 persones l'han acomiadat en una emotiva cerimònia pública al tanatori de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El fèretre amb una bandera republicana al damunt i un centre de flors blanques i vermelles ha presidit una sala plena de gom a gom. Després d'aquesta cerimònia pública, amb àmplia representació institucional, la família farà un comiat íntim.
La Junta Electoral Central autoritza un míting d'Esquerra Republicana amb el sabadellenc Gabriel Rufián, número 2 per Barcelona, a la presó dels Lledoners.
Serà el 18 d'abril en el marc de la campanya electoral de les eleccions espanyoles. Els republicans havien demanat poder fer actes en aquesta presó del Bages, a Mas d'Enric, al Tarragonès, i a Puig de les Basses, a l'Empordà. I aquest mateix dimarts, el Departament de Justícia ha emès un informe favorable que se'n facin amb un seguit, això sí, de condicions. Aquest divendres, per cert, l'Agència Catalana de Notícies podrà oferir una roda de premsa de Junqueras des de la presó.
La mateixa institució, la Junta Electoral Central, deixa en suspens el debat d'entrada Antena 3 per incloure Vox i no altres partits amb representació.
L'autoritat electoral ha decidit no permetre el debat que Antena 3 havia programat per al 23 d'abril entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera i Santiago Abascal. La impugnació del debat davant la GEC la van fer Junts per Catalunya, el PNB i Coalició Canària amb l'argument que el partit ultradretà no compleix tots els requisits que marca la llei electoral. La GEC els dona la raó i decideix suspendre el debat alhora que planteja la cadena privada que ofereixi una alternativa.
I el president del Consell Europeu, dona el TASC, fa una crida als 28 per contribuir a la reconstrucció de Notre Dame.
TASC diu que tot i que França podria fer-ho sola, l'incendi ha fet adonar els europeus que estan vinculats per una cosa molt més important i profunda que els tractats. El president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, ha proposat als eurodiputats que donin el seu sou del dia per ajudar-hi. Aquest matí els bombers de París han donat per extingir del tot l'incendi. Ara la prioritat és avaluar els danys i confirmar l'estabilitat del temple, així com evacuar-ne les obres que encara hi ha a l'interior.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Manuel Gato ha anat a més amb l'arribada d'Antonio Hidalgo a la banqueta del centre d'esports. L'atacant va passar de ser suplent a Badalona a la titularitat en la victòria contra Lleida i Quallan, amb una gran actuació.
I amb el primer triomf del Sabadell, amb Hidalgo com a entrenador, els arlequinats surten de la zona de descens directe just abans del complicat desplaçament al camp de l'Hèrcules. Gato, alacantí i ex del rival de dissabte, espera ara que l'equip continuï en la bona línia.
Cuando cuesta tanto, ¿no?, conseguir algo, en este caso la victoria, tantos partidos, tanto trabajo, tantos quebraderos de cabeza, tantas cosas que os voy a contar que no sepáis, y por fin lo hemos conseguido, pero bueno, ahora sí, disfrutarlo durante unas horas, pero con la prudencia de que, bueno, dada la situación que tenemos, no caer en el error cuando se consigue algo que cuesta tanto. No bajar los brazos, pero sí esa relajación que no ayuda. Ahora pues tenemos que ser prudentes y seguir con el mismo trabajo.
Gato i la resta de la part ofensiva del centre d'esports buscarà trencar una altra mala dinàmica després d'acabar amb la de 11 jornades sense guanyar. Es compleix ja una volta sencera des que l'equip no és capaç de fer dos gols en un partit, una sequera que és la més llarga del futbol espanyol. L'últim cop va ser precisament en el partit de la primera volta contra l'Hèrcules. Avui la plantilla ha descansat i demà tornarà a la feina de cara al partit de dissabte a les 7 de la tarda.
Segon triomf consecutiu del filial arlequinat. El Sabadell B es va imposar per 1-3 al camp del Matà de Pere i deixa certificada la permanència.
Després d'un any irregular, els de Pablo Becerril ja han fet els deures a la segona catalana. En total són 40 els futbolistes que han tingut minuts en el filial. El tècnic atribueix els alts i baixos de l'equip a tota la problemàtica extraesportiva.
Creiem que teníem la possibilitat de competir bé en un camp complicat, però bueno, per nosaltres és important acabar bé, el que queda temporada acabada el més aviat possible, perquè creiem que el grup s'ho mereix i sabíem que era un partit complicat, però ara sumant dues victòries seguides, amb les dificultats que tenim per entrenar, per treballar i de més, doncs reforcen molt el grup i bueno, ens venen molt bé de cara a aquest tram final.
El Sabadell B és 9 amb 44 punts i rebrà Olímpia després de l'aturada per Setmana Santa al CUE, al Roda de Ter.
La sabadellenca també té pràcticament la salvació a la butxaca. Els taronges proven deixar escapar els primers minuts del Municipal de la Creu amb moltes jornades després d'una gran ratxa com a local.
Eren 6 victòries consecutives a casa abans de l'empat a 1 amb el Masnou. El tècnic Jesús Rueda Betis ja no va poder comptar amb el golejador Víctor Nicolás, fitxat pel Vic la setmana passada, i creu que la seva absència es va notar.
Se notó mucho la ausencia de Víctor, aunque los dos delanteros que salieron, la verdad que lo hicieron bien también, pero bueno, ya por el carisma que Víctor tenía dentro del vestuario y el carácter que él tenía y la personalidad, la verdad que se notó. Pero bueno, la verdad que también contento por él, porque es una oportunidad para él para seguir creciendo y bueno, con lo que tenemos yo creo que d'aquí a final de Liga podem acabar bé.
La sabadellenca és 11 amb 41 punts i visitarà després de les vacances el Parets, tercer classificat.
A la tercera catalana, el Can Rull Romulo Tronchoni es va endur el derbi contra el Llano de forma inesperada al Municipal de Can Puigdener. Quan tot feia indicar que el duel acabaria amb empat a 0, els de José García Numoski van marcar el gol de la victòria.
Una falta al mig del camp servida pel germà del tècnic, Edgar García, s'enverinaria de tal forma que acabaria superant el porter directament. El protagonista de la jugada decisiva ho explica.
0-0, 30 segundos, marcas un gol, te dan 3 puntos, que te pones segundo. Eso es mucho para, y más para nosotros. Campo del Llano es un campo muy difícil, llevamos muchos años sin ganar y este partido pues ha sido el decisivo.
Malgrat la derrota, el tècnic dels de Can Puigdener, Abel Martínez, es mostra optimista de cara al final de temporada.
Si el dijous et deia que
que jo pensava que el Badia era màxim favorit per pujar de categoria, ara crec que és el Llano, no? Hem demostrat que sense futbol base, sense cèntim, sense moltes coses que tenen els altres clubs, com el Can Rut, que al final és un club que té uns 600 jugadors de futbol base, amb juvenils preferents i tal, nosaltres sense futbol base som capaços de competir durant 94 minuts en aquest nivell i tenir les accions més clares. Al final jo crec que ara sí podem dir que el màxim favorit som nosaltres, no crec que perdem cap altre partit.
El Llano baixa fins al quart lloc, mentre que el Can Rull amb el triomf en el derbi s'enfila fins la segona posició.
I qui ha sortit beneficiat d'aquest duel directe per la part alta de la taula va ser el líder Tibidabo, els de Torre Romeu, avantatgen ara el segon en 4 punts.
I gràcies també al triomf dels de Jesús Díaz Vaquero per 3-1 contra el Mirasol. El tècnic de l'equip creu que un empat en el derbi Llano-Can Rull hagués estat el millor, però en tot cas es mostra així de satisfet amb el rendiment dels seus.
Exagerar la segunda vuelta que estamos haciendo, la verdad que bueno, todos los rivales también nos está poniendo muy complicado y bueno, si ves la clasificación, todavía está cerca hasta el cuarto y quinto clasificado, están a 6-7 puntos y habiendo ganado nosotros 11 partidos seguidos, bueno, seguidos no, pero de 12 como tú dices, y todavía está el grupo bastante igualado.
Només el primer classificat ascendeix directament i el segon juga promoció. El Tibidabo és líder amb 4 punts més que el Can Rull, 5 més que el Badia i 6 per sobre de Llano.
L'Escola Pia continua en zona de Copa del Rei. Els de Borja Burgos no van fallar a casa avançant per 4-0 al filial de la Indústria Santa Coloma i es consolida a la tercera posició de la segona divisió B de futbol sala.
Els visitants van gaudir de bones ocasions en un inici de partit on la Pia va acusar la falta de ritme després d'estar-se 3 setmanes sense jugar. Així ho creu també Genís López, el jugador que va revolucionar els Escolapis amb la entrada i autor del gol clau que posava el 2-0 just abans del descans.
Els parons sempre ens han anat malament, és a dir, quan hi ha algun descans de cap de setmana o algun partit que s'aplaça, sempre quan hi ha descans ens va fatal i tornar a agafar el ritme, però bueno, sí que és veritat que hem sortit un pèl adormits i després ens hem trobat amb el primer gol que ens ha esperonat a tots i a poc a poc hem anat agafant ritme i bueno, hem pogut treure els 3 punts.
Davant d'un rival amb la pressió d'haver de certificar la salvació, la Pia es va sentir molt més còmode a la segona part, rematant la feina pocs minuts pel final. Els de Borja Burgos continuen en tercera posició, és a dir, ocupant l'última plaça que dona accés a Copa del Rei, però amb només un punt d'avantatge respecte a uns rivals que tampoc van deixar escapar punts.
Un d'ells, el Bellsport, l'Hospitalet, va superar per un contundent 9-3 al Club Natació Sabadell. Els de Diego Blanco van veure trencada d'aquesta manera la bona dinàmica de joc i de resultats de la segona volta.
I malgrat que la gran diferència en el marcador pugui indicar el contrari, els nedadors van tenir opcions a la victòria fins ben entrada la segona part. De fet, a falta de 8 minuts, el marcador era de 2-2, però quan els locals es van distanciar, el club va jugar de 5 i va ser llavors quan va caure la pluja de gols. Tot i la derrota, el tècnic Diego Blanco no té males paraules cap als seus jugadors.
Compiten y la actitud es buena durante todo el partido, casi todo el partido, y bueno, sí que es verdad que cuando ves con el marcador adverso de 2 goles más, pues ya es normal un poco que te dejes ir, porque es lo que tú dices, no consigues la permanencia, encajas esos 2 goles, ya ves que es difícil la remontada y bueno, pero no le podemos reprochar nada a los jugadores porque al final compiten casi el 90% del partido.
El club es queda distanciat tant dels primers llocs com del descens. Ara la competició s'atura per Setmana Santa i a la represa, Natació Sabadell i Pia es veuen les cares en el derbi de segona B de futbol sala.
Iker Pajares ja és a Egipte per disputar el torneig d'esquash El Gouna, un dels millors campionats internacionals. Les opcions de prosperar són poques, però el sabadellenc tindrà l'opció de jugar contra els millors del món.
El del Malibu Esportiu fa més d'un mes que no disputa cap torneig d'aquest tipus. Això sí, arriba rodat i amb esperança d'entrada, perquè assegura que té moltes opcions de superar la primera ronda gràcies al sorteig.
He tingut sort, entre cometes, en el quadre. M'ha tocat un bon quadre. Jugo contra un francès que ja he jugat anteriorment aquesta temporada. Ara farà un parell de setmanes. Vaig jugar-hi 2 cops de lligues i vaig aconseguir guanyar els 2 partits. Però bueno, una cosa és jugar a lliga i l'altra cosa és jugar en campionat d'aquesta categoria.
Demà arrencarà aquesta cita, el Gouna Open, però Iker Pajares no debutarà fins dijous al matí contra el francès Lucas Serm.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen, bona tarda.
Per 7:45 posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 16 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa al matí. I ara no marxeu, que a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.